La ràdio que vam sentir. El programa que parla de la ràdio, des de la ràdio.
De la creació del diari El País, de la creació de Televisió de Catalunya, de la creació, també podríem dir, i naixement dels informatius a Ràdio Barcelona. Per dir només tres titulars, per posar només tres exemples d'algunes de les coses de les que volem parlar avui amb el nostre convidat a la ràdio que vam sentir, amb Alfons Quintà, que sí que volem parlar de ràdio, però insisteixo, volem parlar de comunicació en general i dels diferents mitjans de comunicació. Alfons Quintà, hola, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me a Ràdio Barcelona, que feia molts anys que no hi havia estat.
Jo feia molts anys, com a mínim, que no et veia. No sé si hi ven sovint o certament fa molts, però molts anys que no hi passaves.
Feia molts anys que no hi passava i m'hi trobo molt a gust i haig de dir que em trobo molt un record, molt bon record, i que sóc un home de Ràdio Barcelona.
Segur que fa dies que no escoltes, per exemple, aquesta sintonia.
Dietari, la ràdio en català. Realitza Alfons Quintà Sadurní.
Abans a la ràdio es feien servir els dos cognoms. Jo recordo, per exemple, Jordi Hurtado Torres.
Bueno, jo explicaré en el meu cas, perquè jo vaig començar com a periodista en el Teleexprés, al setembre del 68. I aleshores jo volia signar el meu nom, que és Alfons Quintà, no? Sempre em sembla una mica carregós fer servir el segon cognom, encara que no em proveix cap mena de vergonya, tot el contrari. I el Ibáñez, que va ser el que em va contractar d'això, el primer dia que vaig fer el primer article en el Teleexprés, em vaig posar Alfons Quintà, vaig signar Alfons Quintà. I bueno, l'Ibáñez, els periodistes una mica vells ja saben que era un tio molt extrovertit. Aquí ens fotran a la presó per tots fotre el nom en català. Sí, el Manuel Ibáñez Escofet. Era molt cridaire. Em va dir, ens fotran a tots a la presó. No és que ell no fos catalanista, sinó precisament tenia por que era massa catalanista. I va, no pot ser que firmis en català. I vaig dir, no firmo de cap manera, jo no posaré Alfonso. I ell em va dir, pues posi ja i un punt. I aleshores, clar, per no fer-ho massa curt, vaig posar a Quintà Sadurní, amb intenció de Alfons Quintà. O sigui, que aquesta és la raó per la qual, i encara de vegades trobo alguna gent que em coneix de fa temps, de quan escrivia el Teleexprés, doncs que em diu, Quintà Sadurní, i tal, saps? Però la meva intenció de dir a Quintà, fer servir el segon cognom, trobo una mica farragós, insisteixo, no és cap mena de vergonya, ni molt menys, no? Però més aviat al revés, no?
Doncs catalanista, sí, ho era quan treballava a Teleexprés i quan va venir a treballar a Ràdio Barcelona també. Començàvem a escoltar la sintonia, la careta, la manera de començar el programa dietari, que va ser el primer programa de format periodístic que va emetre íntegrament en català. Així, el 2 d'octubre de 1974, s'emetia a les 3 de la tarda, vam parlar d'aquest programa amb Enric Canals, que era el teu productor, que després també va ser director de TV3.
Sí, aquest programa va ser el que va ser, no per atzar. Jo coneixia Carles Santís des de feia molt de temps, perquè ell era amic del meu pare. I aleshores jo vaig tenir un problema de Teleexprés i em vaig quedar sense feina. Entre parèntesis, haig de dir que Teleexprés guanyava per fer totes les hores del dia 5.000 pessetes al mes, cosa que era una injustícia. Bueno, la cosa va acabar de magistratura donant-me la raó i pagant-me la gran compensació de 20.000 pessetes al mes, que una cosa absolutament infamant. Bé, aleshores em vaig quedar sense feina, vaig anar a veure Carles Santís. El Santís al cap em va dir, escolta, mira, jo estic en tractes per anar a Ràdio Barcelona. Allà hi ha una feina a fer i tal. Vull dir, jo ja sé de quin peu calces i tot això, doncs jo diríem que era més progre que no pas el Carles Santís, que sempre ha estat un demòcrata des de que jo, almenys des de que jo el conec, i una bona, molt bona persona, i que sabíem qui parlava. I em va dir, tu em pots ajudar molt perquè jo vull fer un programa en català normal. Això, dir un programa en català normal, ara és una banalitat, però dir-ho aleshores és una cosa extraordinària, perquè es podien fer programes en català sempre i quan es parlés de ximpleries, és a dir...
De ximpleries o de coses culturals?
No, de ximpleries, vull dir.
Directament?
Sí, de la raça de pollastres del Prat i de coses d'aquestes. I per puc posar un exemple, jo i una de les persones que vaig conèixer aquí que en tinc un record molt entranyable, sobretot perquè s'ha mort, pobra persona, pobra, i tenia un gran amic meu, un gran mestre, que era el Jaume Piques, no?
Sí.
El Jaume Piques, el Manuel García Terán, que després també va ser director de Ràdio Barcelona, li va encomanar un programa que volia ser cultural normal uns anys d'aquell arribés jo aquí. I tenia que fer els guions i presentar-los a censura.
Sí.
I era una cosa, un patiment total. El programa va durar 4 dies perquè ja no se podia aguantar. Me'n recordo un d'aquests guions, que jo he tingut una fotocòpia, ara no sé si la tinc encara, que el Jaume Piques començava escrivint els nostres artistes plàstics. I la censura ho tatxava amb un llibre, amb rètol vermell, i deia... los pintores españoles. Clar, o sigui que no es podia dir els nostres artistes plàstics, no? Clar, això
però si eren
molt
artistes plàstics, sí, i eren d'aquí.
Sí, però no deien ni catalans. Si hagués dit catalans, hauria estat molt pitjor. Però deia els nostres artistes plàstics. Clar, hem de recordar que el Franco estava viu, aleshores. I aleshores, aquesta ràdio no tenia dret a fer informació, com suposo que deus haver explicat en algun altre programa. Aleshores, no tenia dret a fer informació, sinó només de bestieses. És a dir, això, la Patum de Berga potser ja és discutible, no sé si m'explico. Només podia parlar de cosetes localetes, de tonterietes, no? I no podia fer informació general. No en podia fer per raons absolutament jurídiques de concessió. I, a més, hi havia una altra cosa que era terrible, que la concessió de la sèrie de Ràdio Barcelona era cada 10 anys. I aquí cada 10 anys hi havia uns terratrèmols increïbles, perquè quan es renovava la concessió, bueno, tots respiràvem i deia, bueno, passem uns anys aquí que no passa res.
Però i si no feies bondat?
No, això encara, perquè sempre es podia arreglar d'alguna manera en els primers anys, diguem-ne. Però quan ja feia 8 anys o 9 anys i ja tothom tenia la concessió pendent, bueno, els tremolors a nivell de la SER de Madrid i a nivell de Ràdio Barcelona en totals, perquè aleshores tota la paella estava pel mànec i al cap de pocs dies la podien utilitzar i dir, escolti'm, no renovem la concessió i s'ha de plegar, no? Clar. Tancar-la hagués estat un escàndol, però dir, renovem la concessió a base de que us carregueu el director de Ràdio Barcelona, això era una cosa que entrava dins la lògica del règim. I clar, tothom estava espantat per això. O sigui que els últims anys de la concessió eren terribles. Jo vaig viure un d'aquests anys i, bueno, el director venia, escolta, al fons, per favor, bueno, saps, d'aquí 6 mesos ja em parlem, però ara 6 mesos fes-me aquest favor, no?
Quina angoixa, no? Quin estrès treballar
no,
amb aquesta tensió diària de saber fins on podies arribar, què podies dir, fins quin punt havies de ser prudent.
Bueno, jo als 20 anys vaig estar a la presó, per tant, ja no em venia res de nou. Per tant, i crec que era una feina que s'havia de fer. I vist com han anat les coses, doncs, bé, no passa res, tampoc voldria fer l'heroi, eh? Vull dir, ho feia amb un cert sentit de l'humor, no? Vull dir, i moltes vegades amb ironia. Per exemple, explicaré una que em vaig fer deliberadament, que era el 1 d'octubre de 1974, se celebrava un aniversari de la pujada del Franco al poder, no? I aleshores també era l'aniversari de la revolució xinesa, que la República Popular de Xina es va proclamar el 1 d'octubre del 49. I jo aquell dia, que feia molt de setmanes que cada dia propaganda del Franco i tot això, perquè hi havia un sector que volia aprofitar un indult de Matesa i tal, es va fer molta propaganda de la pujada del poder al Franco un 1 d'octubre. Jo vaig començar el programa dient, avui és un dia molt important, és un dia important per la història de la humanitat, és un dia i tal, avui es va proclamar la República Popular de Xina. Bueno, això va ser un mullader. I en el programa hi havia el Carles Sentís, que el Carles Sentís acabava de venir de Xina, havia estat el primer grup de periodistes que els havien convidat a través del Ministeri d'Informació i Turisme a anar a Xina, i varen parlar de Xina amb molta naturalitat i sense cap tipologia de comunisme ni res de tot l'altre món. Però aquesta petita introducció, que clar, després ens en rèiem aquí perquè dèiem, avui els del CIM, del Servei d'Informació Militar, hauran estat escoltant el programa i diuen, cony, avui el Quintà és un tio collonut, perquè avui dirà que era un tio... Però que vaig dir, avui és un dia important per la història humanitat. Home, doncs no, avui té raó, no? I després va dir, es va proclamar la República Popular de Xina, doncs tios devien dir mal parit.
Però no va passar res.
Sí, va passar molt. Es va poder arreglar. No sé si varen suspèn. Sí, em penso que, com a, si no me'n falla la memòria, i em sembla que no em falla, com a conseqüència d'això, aleshores els programes de dietaris tenien que portar consulta prèvia el dia abans de gravar. Però bueno, espera, tots els mals tenen el seu remei.